A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia. Avui tinc dos tertulians també d'experiència. Joan Maria Mangot, benvingut.
Ben trobats.
Albert Torres, benvingut.
Gràcies, i gràcies per convidar-me.
Sí, bueno, experiència, perquè entre l'experiència personal, professional, trajectòria de vida, encara que som tots joves, aquí, com dic sempre, diu... És important.
Bueno. Agafem-ho així.
Sí, agafem-ho així. Cada dia suma, per dir-ho així.
Exacte.
Se suposa que l'experiència és el que t'arriba quan ja no et fa falta.
O no, bueno.
L'experiència d'ahir a l'entrenador del Barça és el nom dels nostres errors.
També.
O Guardiola, deia això.
M'agrada la frase.
És el nom dels nostres errors.
Està bé. Sí. Guardiola era profund, segons com.
Sí, bueno, s'aixecava ben d'hora, no?
Sí, sí.
Per dir-ho així. Bé, parlant de temes d'actualitat, que també s'aixequen d'hora, però bé, ara hi ha la nova llei de pisos inocupats que vol posar el govern al mercat. Dius, són temes que són una miqueta recurrents, dius que altres partits polítics ho varen proposar també en campanya, però sembla que s'agafen pinzellades d'idees de dret d'esquerra, aviam què es fa.
Home, jo crec que això no és una idea ni de dretes ni d'esquerres, això és una idea de chavisme. Mm. Quan dic Xava, vull dir Sud-amèrica, vull dir... I encara potser no arribem bé així. A veure, jo crec que amb la política d'habitatge, aquest govern, jo crec que ho ha enfocat malament. Primer, ja va començar amb el tema de reformes de lleis, aplaçaments de lloguers durant 5 o 6 o 7 anys. Després van començar prohibint l'augment de preus. Ara resulta que anem aquí a que els pisos que estan buits els obligarem a llogar. Aviam, jo crec que això a la millor és una mesura populista avui immediatament, a la millor sí, però també he de dir, i em sap molt greu, per la gent que avui viuen de lloguer i que els fills estan condemnats a viure de lloguer tota la vida i no tindran opció de viure de lloguer amb un pis nou. Hauran d'anar a viure de lloguer amb un pis de 50, 60 o 70 anys. I això és el que a mi em sap greu, perquè no es condiciona o no es dona expectatives a la joventut. Per un tema molt senzill, no hi haurà ningú que posi els diners per fer una casa de lloguer de pisos, encara que tingui el terreny, perquè la rentabilitat no dona, no ha donat des de fa uns anys i no donarà. I després també una altra cosa, els que han i hem invertit en aquest país, hem cregut en aquest tema, hem posat una quantitat important de diners allà, ara resulta que ni en tenim disponibilitat, ni els podem vendre si el llogater no va marxar, ni podem augmentar els preus. Jo crec que són polítiques totalment desfasades i en contra del que teòricament el govern voldria fer beneficiari.
Sí, o sigui, és una miqueta antagonista entre la solució que es vol posar per llei i el remei que es suposa que hi haurà, que potser doncs, no tindrà els efectes desitjats.
No, és que segur que no els tindrà, tindrà el contrari. Tot el contrari. Perquè ara, i ara li vull donar l'altre tom, ara imagina't que els propietaris dels pisos fessin una mini revolució. Una mini revolució voldria dir que es posessin uns quants, agafessin còpia del decret de govern que va fer el 2000 de desembre, dient, aquesta prohibició s'acabarà el 2027. Ara imagina que tots els propietaris agafen, envien una carta a cada llogater, amb la llei de govern els diuen, el 2027 has de marxar. Què passaria? Què passaria? Amb llei, no? Què passaria?
Sí, complexa.
Complexa, eh?
Complexa.
Llavors potser sí que el govern acabaria dient, no, escolteu, aquests pisos, ara els requisem, perquè al final és una requisició. Ben requisada, no del tot, perquè el registre de propietat continuarà sent el mateix, però la que tu no tens dret a fer el que vols a casa teva, ja estàs requisat.
Bueno, de la manera que ho enfoques, estic pensant una miqueta a una revolució en plan cubana, que ja tot és de l'Estat i s'ha acabat la propietat privada.
Bueno, és que anem una miqueta per aquí, i a mi em sap greu, però em sap greu, ja no per mi, pels meus, pel que jo pugui tenir, per la gent que durant un camió d'anys hem cregut i hem invertit en aquest país en tema de pisos lloguer. Tu has de pensar una cosa, que hi ha molta gent, que jo que vinc de la banca, ha anat als bancs, ha buscat hipoteques, on sé què, per fer una casa de pisos de lloguer. I en aquell moment, doncs, els anava donant. I ara, aquesta gent tots tenen molts anys, o tenim, el dia que això arribi als fills, què penses que faran?
Vendre.
Vendre'ls. Vendre'ls. Però estem parlant de visos que potser alguns la cèdula d'habitabilitat la passaran amb molta justesa, d'altres el tema energètic ja no cal ni dir-ho. Estem condemnant a gent a no poder créixer, a no poder tenir una expectativa social digna. És un fals favor que els hi estem fent. I si el que volen és perjudicar els que tenen o tenim algun pis, aquests, els nostres fills, més o menys ja se'n sortiran.
No, sí.
És a dir, és la versió al revés de lo que s'hauria de fer. Mm. I a més, si es vol, jo vull anar més lluny encara, si resulta que es vol que hi hagi més pisos al mercat, a la que l'administració digués, mira, escolta, tu tens un pis, el dia que te'l posem, te'l lloguem, i el dia que tu vulguis fer marxar aquest home, per les raons que siguin, fet. I si no et pague, t'ho arreglem. Home, doncs igual seria millor solució que no pas totes aquestes, jo diria, bueno, xapusses. Bueno, i és... crec que hi ha estat molt contundent, eh? Poder massa.
Però és exactament el que veníem parlant.
Sí, ja, ho veníem parlant de...
Suposo que... bueno, ara jo, el diari portava una notícia abans d'ahir de la història de, del que en diuen el frau del fill, és el frau de donar una carta de desauci amb un agent perquè necessites el pis per un fill i llavors, doncs, bueno, que això, si aneu per poder retocar el lloguer, etc. No? Jo penso que el tema del lloguer només té una solució, que és que hi hagués un parc públic prou important perquè pogués incidir en el mercat. Que no vol dir que aquest parc públic s'hagi de regalar, eh? Simplement que, vull dir, ciutats com ara Londres o com ara Viena, el parc de lloguer és molt alt, el de l'Ajuntament, o sigui, és municipal. Em sembla que Viena és potser més per sobre del 30%, i a mi m'havien dit, no posaré la mà al foc, que Londres era quasi bé el 50%. Clar, quan tu tens una gran part d'aquest parc que tu controles, tu poses el preu i el resto de gent o competeixen o ofereixen algú millor. Si no, el preu és el que més o menys marca el mercat. Aquí això no ho tenim. O sigui, això de que el preu es regula sol, que això ha sigut sempre l'axioma que hem tingut, és mentida. Perquè en realitat estem cansats de veure de gent que està demanant per pisos que no s'aguanten per enlloc uns preus que serien per viure potser les torres. És una mica el que veníem parlant jo. Sí. Jo venia pensant en una possible solució. Ara diguem que m'he equivocat, eh? No, jo no sóc economista, comencem per aquí. A Barcelona hi ha una entitat que el que fa és que té com una bossa de pisos i ell el gestiona, com si fes un gran gestor de pisos. Tu poses el pis a la seva disposició, pactes un preu que et donarà de rendiment i ells s'ocupen de tot. Automàticament, no és aquell problema de que tu gestiones 5 pisos, 4 pisos, et deixen de pagar un lloguer o dos i tot el benefici que has fet en els últims 10 anys se'n va fer gàrgares perquè, a més, com que acabeu malament, t'ho trinxen tot i llavors ho has de tornar a fer. O sigui, la reforma d'un pis per actualitzar-lo simplement per rentar la cara, i això sí que sé de què parlo, fàcilment, per menys de 20.000 euros, no faràs pràcticament res. I amb 20.000 euros... és molt poc.
Posa-li més.
Jo normalment una reforma neta i polida que canviïs paviments o que n'hi posis una sobre, que pintis, ja no sé si canvio les portes, eh? Però a canviar els quartos de bany i la cuina te n'aniràs fàcilment a 60, 70 i hasta 80.000 euros. Clar, per treure 80.000 euros de lloguer d'un pis de 60 metres quadrats, quants anys has d'estar? Que és el que deies tu, perdona que et tracti de tu.
Sí,
fer una casa de pisos no és rentable. O sigui, és rentable potser haver-la heredat, però fer-la tu per llogar...
Haver l'heredat, necessit... però amb l'esforç dels altres, eh?
Vale, clar, és això el que estic dient.
És de la qüestió,
clar,
eh?
Clar. Vull dir, però em vinc a referir que una persona que disposi del terreny, que tingui ajudes, i faci, no amortitzarà la inversió en menys de 30 anys.
No, no, és que si se'n va al banc,
sí,
no els deixaran.
No, bueno, que no,
no,
els...
no, no, no.
Això no. Ja estic d'acord amb tu. Però imagina't que ja no tinc que anar al banc, que els tinc. L'amortització és a 30 anys vista. Qui pensa avui en dia amortitzar 30
Mira,
anys?
Mira, et posaré un exemple comparatiu. Lletres del Tresor, obligacions de l'Estat europeus, ens Espanya, 15 anys, 3 i mig. Ni impagats, ni llogaters, ni ocupes, ni requisicions.
Ni gastos de comunitat, ni altres coses.
Aquesta casa que he comprat a l'hotel L'Àrtic, al govern, 9 milions, 26 pisos, 55, 35, 55 i 85. Això no donarà ni un 1%. Net, perquè clar, han de descomptar després de comunitat. I un pis de 35 metres, 240 euros. Un pis de 55 metres, 440 euros. Sisplau. Per què no ho veieu, que no s'aguanta això? Amb aquestes condicions i amb aquests preus no és possible. I avui la política social en aquest país l'ha feta als propietaris dels pisos. Quan això, vaja, jo tinc família d'Espanya, allà pugen el IPC. Ja. Cada any. Aquí no. Jo que sóc jubilat i que tinc una pensió més o menys acceptable, no m'han pujat l'IPC l'any passat. El meu cunyat, que treballava a la banca també, li han augmentat a Espanya, un govern de Podemos. Van augmentar l'IPC, les pensions, les baixes i les altes. Totes. Doncs clar, és que jo hi ha moltes coses que no entenc.
Ja. És complexa, eh? Vull dir, jo comptava amb ell pujant, doncs si el govern fes com una mena de bossa amb tots aquests pisos que digués, i els gestionés, que això vol dir crear un altre ministeri solament per això, i garantís no solament el rendiment, però potser sí els lloguers cobrats al dia i tot, treballant amb una bossa important.
I que potser siguin disponibles.
I que estiguin disponibles, clar, perquè el problema és que molts d'aquests pisos no ho estan.
Però aviam, jo ho faig la pregunta ara. Si jo me'n vaig a comprar un pis a Salou o a Cambrils per baixar un més a baix, què val? Que m'obligaran a llogar-lo?
No, evidentment que no.
Quants en tenim de pisos aquí a Andorra que són situacions així?
Sí, sí.
Què fem? Els obligarem a llogar aquesta gent?
Bueno, això ja ho havíem dit en alguna altra tertúlia, que potser era una oportunitat al govern de regularitzar tot això d'alguna manera. És a dir, comprar...
Però si tu tens un pis a on sigui, a Mallorca, perquè hi vas un cop cada mes, o un cop cada sis mesos,
o un cop a l'any,
t'han d'obligar a llogar-lo?
Evidentment. Ostres, que no.
No fotem. Jo no vull això.
Sí, sí. No, està bé.
I dic, bé, no vull això pel meu país. I el meu país abans no era així, eh?
Ja.
Perquè jo vaig néixer així, en un país de llibertats.
Jo vols que et digui una cosa? Em dóna la sensació que a fer lleis hi van molt de pressa, però no arriben a exaurir fins a l'últim... O sigui, no les maduren. I després és com a l'Alfa Romeo. Treuen un model i després el van arreglant. Hi ha Alfa Romeos que tenen 5 o 6 generacions, que si el canvi, que si no sé què, però el que paga és el que té l'Alfa Romeo. I ens passa una mica el mateix. Fem una llei, això no ho hem fet bé, bueno, doncs ho toquem, home, ho toquem. Jo crec, abans de posar sobre la taula un negre sobre blanc, jo penso que hauria d'estar com molt, molt debatut i analitzar els pros, els contres, i mirar una mica enllà. I dona aquesta sensació que anem una mica a salto de mata. Mira, és una sensació que tinc, eh?
El tema de la inversió estrangera, l'altre dia...
Que
va sortir a la premsa. Clar, resulta que els andorrans residents a fora són considerats com estrangers. Tema de fer inversions.
Ah, sí?
Sí. Hi va haver una picabaralla forta entre... es veu el diari, Ciutadans, la ministra Marsol
i
els de la Massana. A veure, va guanyar, no sé, jo pel que he llegit, que la ministra va amenaçar de dimitir. Una mica, merci. A veure, a mi, o aquí, i dic qui sigui, el que no pot ser és que una persona que té un càrrec, tingui el que tingui, digui, o es fa això, o plego, i s'acabi fent allò. També s'ha viscut el Comú de Canillo, històries d'aquestes, eh?
Sí, sí.
I jo he dit, pues que plegui. I ja. Parlo del Comú de Canillo.
Sí, sí,
però
sí.
No es poden anar imposant. I el tema de la inversió estrangera amb els fills d'andorrans o amb els andorrans no residents, jo ho trobo bastant greu.
Ja.
Sí, bueno, el Consell... Però, coi...
No, però veníem parlant amb ell que un dels problemes greus que hi ha hagut amb el tema de la inversió estrangera és que la majoria de gent que ha vingut a invertir, teòricament, no inverteixen res. És a dir, paguen un import revolucionari, que és un dipòsit. En el fons, el que són tots són evasors fiscals legals. O sigui, hem passat de ser un país que era... era un país marcat, diguéssim, perquè era un paradís fiscal, a convertir-nos en un refugi o en un paradís per a evasors fiscals. que no és el mateix.
Legal.
Bueno, clar, no és el mateix, però en el fons és exactament el mateix. I el problema és que molta d'aquesta gent el que fan són serveis, no creen res.
Però és que tots els pisos que han comprat aquesta gent, jo ni estic en aquest món ni res, no són pisos que siguin vàlids per anar un camió de gent d'aquest país de lloguer.
No, no, en absolut.
És a dir, no és competència de ningú, no. Perquè un pis de 3 milions d'euros no el pots posar a lloguer 450 euros al mes.
No, evidentment.
Llavors, no. Això no és competència per ningú.
No. I el problema de tota aquesta història és que en un moment determinat s'ha cregut que aquest era el target que buscaven i hem edificat per milionaris. Però clar, vull dir, realment n'hi ha tants de milionaris que vulguin establir-se aquí i no hauríem de parlar-ne. D'altra banda, molts d'aquests que venen per bàsicament, que ofereixen, anem a dir, serveis, com els youtubers, aquesta gent, són nòmades digitals. Vull dir, avui estan aquí, però demà estaran a Qatar o estaran a Dubai o estaran a Singapur. Perquè el lloc no els importa en absolut. Estan aquí perquè en aquests moments els hi facilita certes condicions. En canvi, han donat un miratge de que el país és una altra història. Que tu passes pel carrer, veus passar els Lamborghinis i penses, home, això és... No, no, això no és res. O sigui, això és una...
Són uns quants.
Sí, són, clar, vull dir... Llavors, tenim un problema greu. I jo penso que tenim un problema de que no analitzem el tipus de societat que tenim i el tipus de necessitats que tenim, perquè a mi jo trobo que ens fan falta més paletes que youtubers. I els paletes marxen. Ves a demanar un pressupost de qualsevol cosa ara. Ja veuràs. Jo estic en el mercat, estic treballant i estic batallant cada dia. Acabo de rebre ahir un pressupost que el vaig demanar fa 2 mesos. I perquè tinc temps, perquè el senyor, si fem l'obra, la farem després de vacances. Però tu creus que és normal esperar 2 mesos per un pressupost? Ja, vol dir que estan fins aquí dalt de feina i que els hi és igual.
Jo estic fent obres. Mm. Estic fent obres amb una empresa de confiança que m'ha treballat fa molts anys tota la vida amb mi, per la relació de confiança. Bueno,
això és moltíssim.
Home. Però tot i així, a vegades li dic, escolta, fes hosti, sí, ja t'ho faré, ja t'ho faré. I jo li he donat diners perquè ha treballat tota la vida amb mi, m'ho ha fet tot, eh? I tot i així, a vegades em diu, ostres, que em falta això. Però el problema de que tu dius de que els paletes, del dret de lo que val la construcció i tot això, aquí tornem al mateix. Al final, hi ha tants intermediaris pel mig,
ah, no, sí, segur,
que
no.
Fan el preu de la construcció
disparatat.
Que saps aquest tema... Si tu agafes un pis o un terreny sense comptar el valor del terreny i fas pisos a damunt, et costarà 3.000 euros al metro per pis. Perquè, clar, un 40% es perden garatges i zones comodes. Per tant, un 60%, que teòricament val a 2.000, però quan hi afegeixes allò, et sortirà 3.000 euros per pis.
Sí, estic d'acord amb tu.
Ara aquí, cost, sense comptar el terreny. Comunitat... llum, assegurança...
Sí, sí, sí.
A quin preu s'ha de llogar un pis? És com un cotxe. Si tu compres un Panda i val 25.000 euros, els que tingui la casa amb existència, vas allà i dius, te'ls has de vendre 15. Sí, els que tingui, sí, eh? Però el dia que la casa digui, enviem més, dirà, no, no, s'ha acabat. I això és exactament transposat el que ha passat a Andorra amb els pisos de lloguer. I el que passarà. Bueno...
Sí, hi ha el mercat, l'efecte bursàtil, oferta-demanda, i de moment estem en una situació que hi ha més demanda que no pas oferta.
Però aviam, hi ha més demanda o no pas oferta? Hauríem de saber quina és la raó de la demanda. Si la raó de la demanda és que jo vull un pis i estic visquent al carrer, per dir un exemple, o és que jo vull un pis perquè al lloc que estic en tinc un, però en vull un de millor. Cuidado, que no és el mateix, eh? Perquè podem tenir l'efecte de que jo vull un pis, però jo estic visquent en un pis. I a la millor que estic visquent és d'una categoria o d'una qualitat, o té uns anys, o el que sigui, molt inferior al que jo aspiro. I jo busco pis. Però jo tinc un pis. Què vol dir això? Vol dir que la demanda busca un augment de qualitat. Que això és totalment lícit, totalment normal. Jo també he passat per aquesta etapa i també ho he fet. Però amb les lleis, amb les normatives i amb tot el que s'està fent avui, desgraciadament, no serà possible. I jo crec, almenys jo, un acte de valentia seria agafar a les persones que jo m'he trobat i m'he sentat en una taula i quan els dius, mira el que val, mira el que hem de fer. Tu tries. O fem un IPC raonable cada any, o d'aquí 3 anys tindràs un problema molt greu, perquè no en trobaràs cap enlloc. Tu tries. Ei, tots et dirien, apuja'm a l'IPC. O no?
Sí, no, és raonable. Vull dir, que també tenia una cosa, el de l'IPC és també una altra fal·làcia. Perquè tu dius, bueno, és que puja, l'IPC és un 4,5. Quan s'ha pujat el peix? Quan s'ha pujat l'oli? Quan s'han pujat les patates?
Aquest és el fons del nivell de l'IPC.
Quan s'han pujat els tomàquets? Aviam, parlem-ne. Sí, sí. És a dir, o sigui, és una fal·làcia.
Tota l'alimentació s'ha pujat de la bestiesa.
Llavors dius, doncs hi ha alguna cosa que no fem bé. Perquè, a més, els pagesos, teòricament, estan tots arruïnats.
I és veritat.
I és, no, segur. M'entens? Llavors, què dius tu? Els intermediaris.
Clar,
una constructora, pel cap baix, està traient un benefici mínim d'un 22 o un 25% sobre el... O sigui, un 18%...
Sobre facturació.
Un 18% de benefici industrial i un 5% de financiació. El 18%, teòricament, són despeses generals, totes aquelles coses que ningú compta enlloc, les grues, totes aquestes coses, i el 5%, que és la financiació, no la fa la constructora, la fan els industrials que van al final, que cobren a 90 i a 120 dies i a 150 dies, i tu si has estat al banc ho saps. Però clar, de qualsevol producte, després tu parles amb un constructiu, no, jo al final de tot, quan tanco el final, el meu benefici és d'un 6 o un 7%. Bueno, un 6 o un 7% sobre 300 milions de facturació no està pas tan malament. M'explico?
Jo crec que a Andorra no hi ha cap industrial ni hi ha cap constructora que tanqui només amb un 6% sobre facturació.
Jo també m'ho crec, això.
Jo no m'ho crec, això.
Eh? Jo dic el que a mi em diuen. I jo, bueno, vale, pues, tu m'ho vols explicar. Sí. Clar, si tu estàs facturant un 25% sobre qualsevol cosa i a sobre tens els descomptes i els ràpels, els beneficis tenen que ser molt més alts.
I els pobres industrials que treballen amb aquestes grans empreses...
A patir i a tancar.
Per doble raó.
A patir i a tancar, eh? Perquè n'hi ha molts que es queden pel camí, eh? Això també t'ho diré, eh? Perquè algun que et ve, segons quina constructora, i et encarrega un bloc de pisos i tu dimensiones a lo millor el teu taller per fer aquell bloc de pisos. Però quan has acabat el bloc de pisos, a lo millor, en el suposat que cobris, a sobre tens t'has fet un monstre que a lo millor no el necessites ni el pots mantenir.
I només depens d'aquell. I a la que només depens d'aquell...
Estàs llest.
Estàs cuit.
Clar, estàs llest. És com tindre un sol client. Vull dir, estàs perdut. Vull dir que és complicat, eh? No és fàcil. Vull dir, però jo, honradament, que hi penso, no veig solucions.
Però Andorra,
eh?
El tema del que deies tu abans, un parc d'habitatges, ara mateix ha gastat 30 milions d'euros en pisos, no sé què.
Si no arreglen res. És una gota d'aigua al mar.
És que quan hagin arreglat els famílies monoparentals i amb totes aquestes coses, quan hagin fet això, ja ho tindran cobert, ja estarà acabat. És a dir, si algú es pensa que els 30 milions d'euros que el govern s'ha gastat i 10 o 15 més que se'n gastarà en posar-los al dia, arreglarem el problema de l'habitatge en aquest país.
Ni pensaments.
Vaja, és que no s'ho pot creure ningú ni per mi.
No, això ni pensaments. Ja et dic que és un gra de sorra a la platja.
Però és important que la ciutadania que ens escolti, i la ciutadania de dia a dia, tingui clar que això és una pantalla que només es veu un moment i que tu no et tocarà.
Bueno, però el problema greu que hi ha és que la comunicació està dirigida d'una manera determinada i serveix uns fins, que és o mantenir-se en el poder o vull dir, o fer que tornin a votar. No sé, ahir sentia una notícia que els de dretes a Espanya deien que ara era l'hora d'anar a Cuelgamuros, el de Xonses, el Sánchez. No hi ha més problemes a Espanya com per ara anar a treure el tema aquest de la llei aquesta de la memòria històrica. Vull dir, bueno, tots són pantalles. Clar, mentrestant la gent parla d'això i discuteix d'això,
no parla
de tot l'altre que hi ha al darrere, no? I és el que hi ha. Vull dir, Espanya té un atur que en diuen estructural.
2 milions i pico.
Que no, aquesta gent no s'ha arreglat des de l'època de Franco.
Però és que no és veritat, eh?
Perquè, bueno, això ja no ho sé.
Si hi hagués a Espanya 2 milions i mig d'aturats,
que no treballessin
res i que no tinguessin
una revolta,
una revolta, home.
Bueno, però això és el que l'altre dia parlava amb un...
Espanya o França, eh?
Amb un conegut meu que és...
A França són 5 milions, d'aturats.
Sí. Bueno, no, però són un poc més, però hi ha
molta gent. No. 5, no, un 5%.
Bueno, són 70...
No, però un 5% d'atur es considera teòricament normal perquè tu deixes aquesta feina, te'n vas a l'altra. En el temps que tu busques una feina a l'altra...
Estàs aturat.
Estàs aturat, però un atur d'un 5-7% es considera un atur...
Assumible.
No, assumible perquè és el temps que tu deixes la feina aquesta per anar a buscar l'altra.
Bueno, Alemanya...
I aquella. Això es considera, estadísticament parlant, ple empleo.
Alemanya és al revés. Quan tu treballes 2 hores ja no estàs parat.
Això,
és una manera de llegir-ho diferent.
Tinc alguns coneixements d'economia, és així. Es considera que un 5-6% que no hi ha atur.
Bé, doncs anem a publicitat.
Per aquestes raons que he explicat ara.
Anem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Torres i el Josep Maria Mangot aquí amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
El 1969, l'home va trepitjar la Lluna. El 1989, va caure el mur de Berlín. El 1991, va néixer la World Wide Web. Hi ha fets que ho canvien tot. Ara, a Creant Crèdit Andorrà, llancem una nova app per oferir-te una banca més propera, més eficaç, més àgil, més còmoda, més actual. Nova app Creant, una app que ho canvia tot.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Descobreix el nou catàleg amb preus imbatibles a totes les seccions, com l'ampolla d'un litre de whisky JB per només 8,99 €, la xocolata amb llet Toblerone de 360 grams per només 3,99 €, el lot de 12 cerveses de 25 centilitres Estrella Damm per només 5,35 €. I ara aprofita el 40% de descompte en moda d'esquí de la marca Brugy. Vine avui a Epis en Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Josep Maria Mangot i l'Albert Torres. Bé, deixem una miqueta a la banda el tema pisos. Va,
només una cosa. Ara que parlàvem del lloc de treball i el tipus de feina que busca la gent, jo volia fer una reflexió, que és així en realitat. L'altre dia vam fer una enquesta espanyola, a Espanya, i van demanar a la gent què volia ser en el futur. Un 75% van dir que volien ser funcionaris.
Bueno.
Aquesta mateixa enquesta, als Estats Units, el 75% volen ser empresaris.
Són dos sistemes totalment
Estats Units,
diferents.
El 75% de la gent vol ser empresari, vol créixer, vol el 75% de la gent d'Espanya vol vegetar o mantindre una vida amb un salari segur, sense mai els problemes, viure bé, caps de setmana, vacances i bons horaris.
Bueno, però això
és que Andorra no hem adoptat el 75% que vam adoptar fa 30 anys del sistema americà. Hem adoptat, o estem adoptant, el 75% del sistema espanyol.
Amb això estic d'acord amb tu. Jo sempre dic que Andorra es va fer un moment determinat perquè hi havia molta gent que eren emprenedors, eren gent que realment, de no tenir res, perquè realment aquí hi havia molt poca cosa, van crear tot una sèrie de coses. Ara no veus això, no veus que hi hagi... O sigui, llavors, si no hi ha aquesta pulsió, és molt difícil que un país progressi i tiri endavant. Perquè al final el funcionariat fa la seva feina. Moltes vegades al final passa una mica com les farmacèutiques, que així és com els farmacèutics inventen malalties per poder subministrar medicaments, l'administració crea reglaments per generar llocs de treball que els supervisin. Això és la sensació que jo tinc, no? I això doncs és un problema, perquè al final això és una lacra molt important. Vull dir, hi ha una gran part de talent, inclús en molts estudis, que no fructifica, no? És una llàstima, és una pèrdua.
Sí, que no fructifiqui, que amb això ja s'acontenten,
sí.
I ja n'hi ha prou.
Bueno, i molts perquè també tenen patrimoni, tenen...
Comoditat.
Sí, comoditat, ja està, sí. Ja, ja, vull dir, esclar. Els problemes que tenen la gent que treballa a l'hostaleria, els horaris, quan tu estàs treballant ells ho passen bé, clar, dius, bueno, si no tinc més remei, m'hi agafo, perquè això és el que està passant. Hi ha gent que realment no té més remei i s'hi agafa. I molts s'hi agafen i ho fan bé. Perquè jo, que sóc el que compra a casa i vaig als súpers, veus que hi ha gent que fa una feina que realment diries...
Ui, i posa voluntat.
I posa voluntat, exactament.
I aquesta és la diferència.
I aquesta, exactament, ni més ni menys. I això ho estic veient molt amb la gent que ve d'Argentina. Perquè saben que serà un temps, perquè després s'espavilaran. Però tu vas a segons quins llocs i veus que hasta inclús les estanteries estan ben posades. Saps allò de que els pots estan encarats i estan alineats? I això vol dir que hi ha algú que li preocupa, perquè té ganes de progressar, per lo que sigui. Però això sembla una tonteria, però al final, si tu tens una feina, la que sigui, home, encara que la tinguis que... Fes-la i fes-la el més bé que puguis. Perquè si ho fas bé, probablement tens possibilitats de millorar. Si les fas de qualsevol manera, no sortiràs d'on estàs.
No, no, i al contrari.
Més aviat t'ensorraràs.
No, i et faran marxar.
I et faran marxar, exactament, no? Vull dir que, bueno, en fi, no sé, és complexa, eh? Vull dir, no tenim la vareta màgica en absolut, eh?
Parlant de millores, una cosa que és més de salut, però millora de salut, doncs ha fet una prova de música a la unitat de cures intensives de l'hospital.
Ho vaig veure,
per,
sí.
Per, doncs, donar més ànims i la musicoteràpia, ni més ni menys, a pacients. Bé, una iniciativa que es vol, doncs, continuar el més sovint possible o fins i tot tenir una freqüència setmanal.
És una llàstima que la gent de moto propi no ho faci, això ja. És una llàstima que hi hagi molta gent que són totalment ignorants de la música. És una llàstima, és una manca d'educació.
Sí. Alemanya,
exactament. Alemanya, que és un lloc que normalment el clima és inclement, quasi bé totes les famílies, tots els nens fan música, sigui piano, sigui flauta, fan música com una part més de l'educació. Nosaltres aquí això ho tenim com no sé, el que es dedica a sentir música és perquè realment en té la necessitat, i és una llàstima que hàgim de recórrer després també a tot se li diu musicoteràpia. Parlem-ne també d'això, eh? Perquè jo vaig veure el filmet i vaig dir, ui, no sé si jo estan malalt, m'aniria massa bé el senyor aquest de la guitarra, o el que m'estimaria més seria sentir Mozart o alguna cosa que m'alabés una mica més i que em distragués, no?
Aquí estàs en gustos musicals, clar.
Sí, home, no, esclar.
Però també hi ha una cosa La gent, quan estàs malalt, el silenci...
També t'ajuda, eh? També t'ajuda.
El silenci, quan dic silenci, vull dir ben silenci. I inclús aquell ventilador que tens allà.
Cosa que en un hospital a vegades no és tan evident.
No és evident. Mm. Sí, jo, per sort, no he estat gaire vegades hospitalitzat.
No, però cert, tens raó.
Però...
Jo no he estat hospitalitzat, però vaig estar a l'hospital acompanyant la meva esposa molts mesos. I, bueno, doncs les nits, realment, els goters, el no sé què, els nyic-nyics de les sabatilles que corren amunt i avall...
No, bueno, i la gent que passa corrent pel passadís, que la millor que hi ha infermera passa corrent, sí, perquè li han trucat d'una habitació, que li han apretat el botó,
que
ho hem de mirar des d'aquest punt de vista, eh? Que aquella dona fa tot el que pot, eh? I que la millor va corrent perquè han apretat
perquè
el botó...
Cal, està... Perquè cal.
Perquè cal, eh?
Sí, sí.
Però que és veritat que, una miqueta això... Aviam, hem d'assumir el que hi ha i això està bé, perquè si no pregués el botó, potser que home o aquella dona
arriba tard. Sí, sí.
Però que sí, que el silenci quan estàs a l'albènica,
vaig veure la notícia, perquè el qui estava fent aquesta mena de concerts era el que ara és el president de l'Associació de Músics Andorrans, que n'hi ha uns quants, de músics, o sigui, sembla que no n'hi hagi, ni hi ha molta gent que fa música aquí al país. I em sembla una bona mesura, però ja et dic, no sé si la solució del cantautor és la solució. Però bueno, és igual, s'ha de començar per alguna cosa. I s'ha de demostrar que realment algun... No, aviam, no els hi posen música clàssica a les vaques perquè produeixen més llet. Alguna cosa deu tindre d'efecte, no?
Igual sí,
A mi personalment, us haig de dir jo, quan treballo i quan escric, música clàssica o bàsicament música clàssica, perquè a mi m'agrada molt el jazz i el jazz no em deixa treballar tan bé. O sigui, hi ha un moment en què estic escoltant. Possiblement perquè hi ha la variació que no tens amb la música clàssica, que moltes vegades quan n'has sentit bastanta, no l'estàs recordant. O sigui, amb la música passa una cosa quasi bé. No us diria que és com l'olfacte, perquè l'olfacte és molt més directe, Però jo l'altre dia estava sentint una peça, jo poso molt la ràdio, estava sentint una peça, estava llegint i estava sentint, i de cop i volta, i ara farà això i farà allò, i no és perquè jo sàpiga harmonia, és perquè aquella peça jo en algun moment l'he sentit i el meu cervell la recordava. I al final la vaig identificar, vaig dir, mira, això té que ser això, i ho era, no? Jo que dius, fa bonic, almenys a mi em fa com una certa alegria, no? I és perquè realment n'he sentit tanta que la tens, la música permaneix, és molt curiós, vull dir, hi ha gent que té, per exemple, gent que té l'orella tan fina que amb dos compassos identifica una cançó, per exemple. I això és una, sí, cosa
que qualitat,
jo no hi he arribat a tant, vull dir, has de sentir un bon tros. Però no dic qualsevol cosa, jo penso que la música hauria de ser una cosa molt més present i Déu-n'hi-do, perquè imagineu-vos per un moment la música que havia sentit qualsevol contemporani de Mozart. Zero. O sigui, el gran regal que representa tindre un mecanisme o un núvol que pugui emmagatzemar tot el que s'ha escrit dintre de tot al llarg de la història i que ho pugui sentir en el moment que vulguis, això és un regal que no entenc com no ho valorem més. Perquè, repeteixo, una persona que hagués nascut a l'època de Mozart, si era de la camarilla de la cort, podia haver sentit una òpera una vegada o dues. Jo la flauta màgica n'he sentit potser 20 vegades o més.
Sí, sí, segons on visquis i en funció dels mitjans econòmics que tenia bé, clar, no havia sentit mai un violí.
No, perquè si no hi havia músics, no hi havia música. En canvi, ara, en canvi ara hi ha música a l'ascensor, hi ha música a molts llocs.
Per tot arreu. Doncs, joves, avui ho deixarem aquí. Estem a les portes del cap de setmana. Albert Torres, moltes gràcies per haver vingut avui.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Josep Maria Mangot, merci per venir.
Gràcies per donar-nos la possibilitat d'expressar-nos en públic.
Que possible. No ha agradat a tothom el que he dit, bueno, però me n'alegro que al final hem estat totalment d'acord.
Aviam, hi ha una cosa que et diré. A mi m'és igual agradar
a mi tampoc,
que molestar.
Exacte.
L'important és que t'escoltin i potser a vegades fas pensar, i és molt.
Doncs i dir el que penses, que també és important.
Sí, això també és important.
Nosaltres us desitgem un bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.